contacte amb tots els clubs.
Hem calculat, el Club de Petanca, com vam dir, van més de 100 persones a jugar, alguns jugadors guanyant campionats de Catalunya i estatals, demanen que se'ls tanqui la plaça. Hem calculat pel perímetre que té la plaça i tal, que ens en podríem anar uns 12.000 euros i una edificació auxiliar per fer de magatzem, per tenir una nevera amb begudes i tal, ens en podríem anar a un total de 30.000 euros per adequar la plaça Riells de Dalt pel Club de Petanca.
El Club de Petanca, després del darrer ple, vaig estar en converses amb el president del CERC. Hem de quadrar una data que no ha sigut possible per fer una reunió a tres bandes, tant amb membres del club com amb el president. En breus tindreu més notícies, doncs, de com són aquestes reunions.
Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies per seguir-nos un dia més. Més informació esportiva, els informatius de la casa, de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. I per l'agenda de la pròxima setmana, divendres, us esperem a Ràdio L'Escala en el Zona Mixta després dels informatius locals. A reveure. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més cal, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts una altra vegada el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol, però atenció, demà a la tarda i demà al vespre gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
Al control de Soi Val López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorre els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua, amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat. Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga, es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apuntar un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva al menys de 24 hores.
Notícies en xarxa.
Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òmnius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols, que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid, es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla.
Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una crida ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
Per cert, que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
La xarxa de comunicació local.
Si vols donar suport al comerç local, fuig de les multinacionals. Si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo no consumar, el món serà millor, resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries? Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
USTEC considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga, llibertat sindical, portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
Se'n podran beneficiar més d'1 miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja, Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 per persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
Notícies en xarxa.
Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contactaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya,
per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Candevila.
La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 4 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment, ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. Ja el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat els gols, i davant d'un equip així pues no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem entrar en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip, i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final, i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
Ha tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa, i a mesura d'anar picant pedra doncs els gols han anat entrant, i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol de la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet, i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això, propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
Un tren orbital i una societat mercantil a prop amb la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
Ja s'han identificat 14 eixos tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquells 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, en Gran Via, i a Consell de Cent, en Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats que hi ha la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
Notícies en xarxa.
Tenim novetat respecte del creuer Òmnius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saïf Abu Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
Notícies en xarxa, edició migdia.
20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell,
bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària, és una condició bàsica d'igualtat. d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sí, com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Caral Taronja Anoia, Sergi Lladó.
Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El nou FM, Guillem Rico.
La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la Grup de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez es treballador de Leche Pascual.
Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, aquestes de més de 400 obres nominades als premis, i què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
Hi ha en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director, Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
i reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tarracó Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mart.
I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, als gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petit detalls. I no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que a Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
El Lima Horta, que estava disputant el play-off de centre Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però encara queda nit i no voldria malgastar. Ara per fi estem sols. Portes mirant-me tot el vespre i ja sé que és el que vols. No cal parlar-ne, no hi ha pressa, no sé ni on tinc el nom. I no sóc famós per la conversa, però per tu ho intentaré i potser me'n surto. Fixa't rere la finestra, si veuen dues estrelles. Ja estem sols. M'ha repassat les pigues i jo m'he posat nerviós. És per com brilles, no sé ni on tinc el nom. Passa la cinc i sé que em costarà per tu. Ho intentaré i potser me'n surto. Fixa't rere la finestra, si veuen dues estrelles. Mare meva.
La 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 la. Dues estrelles som com illes. La 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 la. Com a meravelles, tu i jo som com elles.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.